Senyor i apreciat amic meu, no és vostè només un estúpid, sinó també un estúpid sense cap sentit de la música. Esta era la resposta del compositor francès Eric Satie a Jean Puig, crític musical responsable d'una de les ressenyes més desfavorables dedicada a l'estrena del ballet Parade del mencionat compositor. El crític, Jean Puig, davant d'esta insultant resposta, va dur el cas als tribunals i després d'unes quantes picabaralles, Eric Satie fou condemnat a 8 dies de presó i a indemnitzar amb 800 francs a Jean Puig per difamació. Per sort per al compositor, una salvadora va evitar que entrara al centre penitenciari, però, evidentment, la polèmica estava servida. Què va sonar el 18 de maig de 1917 al Teatre du Châtelet de París, com per a que es desencadenara una confrontació similar? En octubre de 1915, després d'haver treballat com a conductor d'ambulàncies a la Primera Guerra Mundial, el poeta, cineasta i dramaturg francès Jean Cocteau conegué al compositor Eric Satie i tots dos es feren amics en poc de temps. Dos mesos més tard, Cocteau va conèixer el pintor malagueny Pablo Picasso al seu estudi. Ja només faltava una peça indispensable: que Pablo Picasso coneguera al líder i promotor de la companyia dels ballets russos, Sergei Diaghilev, cosa que ocorregué l'any següent, en el 1916. Cocteau havia escoltat les tres peces en forma de pera d'Eric Satie i estava decidit a fer un ballet en un to mig humorístic i satíric. Però Satie es va negar a que s'usara eixa música i li va proposar de composar una partitura original per a un nou ballet. L'empresari, Sergei Diaghilev, va donar el vistiplau. I així va començar la producció d'un dels ballets més estrambòtics de la història, Parade. Jean Cocteau dirigí l'escenografia i l'argument. Pablo Picasso s'encarregà del vestuari i dels decorats. Eric Satie va escriure la música i la coreografia va ser responsabilitat de Leonide Massin, primer ballarí dels ballets russos i amant de Diaghilev. L'argument que plantejava Cocteau era simple. Un carrer als suburbis de París on un prestidigitador xinès, una xiqueta americana i una acròbata tracten d'atraure l'atenció dels vianants amb l'objectiu de que entren a veure el seu espectacle. Però no ho aconsegueixen. Entre este panorama, tres personatges que fan de mànagers d'estos artistes també tracten de convèncer a la multitud per a que assistisquen a l'espectacle. Al final del tot, després de no haver aconseguit atraure a ningú, estos tres mànagers cauen al terra uns damunt dels altres. La música d'Eric Satie es veu influenciada pels ritmes i les melodies del music hall, el jazz i el teatre musical de Broadway. A més, per suggerència de Cocteau, i malgrat les reticències del compositor, de Satie, la partitura incorpora sons com una sirena, una màquina d'escriure, sis tirs de revòlver, una roda de loteria i botelles afinades segons la quantitat d'aigua que contenen. Amb tots aquests elements, més el decorat cubista de Picasso, les coreografies impossibles de Massine i l'argument estrambòtic de Jean Cocteau, feren de l'estrena de Parade un dels aconteixements més polèmics i sonats dels ballets russos del París de principis de segle. I la cosa no venia de nova, ja que només 4 anys abans la mateixa companyia havia estrenat La consagració de la primavera, d'Igor Stravinsky, generant una polèmica similar. I és curiós perquè el programa demà de l'estrena, elaborat pel poeta i dramaturg Guillem Apollinaire, ja advertia del caràcter surrealista de l'argument, usant així un terme, surrealista, que definiria anys més tard a un dels moviments artístics de les vanguardies. Tot i l'advertència, bona part del públic va esclatar en xiulits i crits desaprobatoris al final de la representació, convertint l'estrena en un autèntic guirigall, cosa que tampoc disgustava a l'empresari Sergei Diaghilev, ja que sabia que es podria obtindre èxit de l'escàndol provocat. És en este context quan, uns dies més tard, el crític Jan Pueck dedicaria unes molt poc carinyoses paraules al ballet Parat, provocant la resposta rabiosa d'Eric Satie i culminant en els tribunals, com hem explicat adés. Trencant amb els que ja havien trencat allò establert, fugint de la boira wagneriana, la foscor de Debussy i el misticisme teatral de Stravinsky, com va dir Jean Cocteau al seu manifest El gall i l'arlequí, evitant no només el romanticisme alemà, sinó també l'impressionisme francès i el paganisme rus. El que necessitem, deia Cocteau, és una música que sorgisca de la terra, una música de cada dia. El segle XX havia començat. El soroll havia arribat per a quedar-se. I la música ja no seria mai més igual. Per cert, que Winnaretta Singer, princesa de Polignac, melòmana i mecenes dels moviments avantguardistes, va aconseguir que ficaren a Satie en llibertat i li va oferir diners per a poder pagar els 800 francs que la justícia li obligava a pagar al crític Jean Pueck. Curiosa és la resposta que li va contestar Satie. La necessitat m'obliga, estimada senyora, a dirigir-me a vostè i m'incita a demanar-li que m'autorisse a servir-me dels diners per a una qüestió més important. Sap vostè, princesa, que no tinc la més mínima intenció de pagar ni un gallet al noble crític que és la causa dels meus mals jurídics? 100 francs em seran suficients per a detindre els seus maleïts colps i fer-li front si m'ataca. Podria disposar de la resta dels diners?
Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps, així, en la UPV Ràdio. A la producció està Sarizorio i als micròfons David Leal, Álvaro Pérez i el que els parla, Mario Torres Mas. David, Álvaro, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bones.
Bé, vos recordem als oients que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu més informació i actualitat. A Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047. I a YouTube, al nostre canal Microcosmos. Podeu escoltar-nos també per la 102.5 de la FM si esteu a València Capital o a través de la web radio.upv.es en streaming, on també estan penjats els programes en ràdio a la carta. Si vos sembla poc, també podeu descarregar-vos l'aplicació UPV Comunica. En fi, Álvaro, David, què vos sembla esta primera experiència d'art sonor al segle XX a càrrec d'Eric Satie?
Uau, pues la veritat és que a mi m'hauria agradat molt estar allí, perquè la veritat és que seria un moment per viure-lo.
A mi em pareix una locura el tema de la crítica, que per una crítica acaben així, si ens queixem avui en dia, imagina't en l'època de Satie.
Efectivament, a més allà amb el guirigall del teatre hi hauria que veure què és el que s'escoltava. En fi, però no només anem a parlar d'Eric Satie, no? Avui parlem, David, d'allò que sense saber-ho ho estem escoltant.
Efectivament, Mario. Avui, així a Microcosmos, parlarem d'una música molt interessant. Una música que es centra en la pròpia natura del so i del temps, que és la música espectral. I podríem començar preguntant-nos per què té aquest nom tan estrany, no? Espectral. Parlem de l'espectre harmònic. Per això, abans d'explicar el que és l'espectralisme, hem d'entendre un poc com funciona la música mateixa. Quina és aquesta naturalesa del so? Voldria primer que ens imaginàrem una pintura puntillista. Per exemple, aquest quadre de Serrat en el que veiem una agradable vesprada de diumenge en un parc. Això és el que veiem, sí, però com sabreu, en una pintura puntillista, si ens acostem, si posem bona cosa de zoom, observarem que tot està format per milers de minúsculs punts de color. Si ens acostem lo suficient, els podem veure, però de lluny sols percebem les figures generals del quadre. Bé, doncs exactament això ocorre amb cadascuna de les notes musicals que escoltem, i en realitat en cada so que escoltem. Quan un trombó toca un do, per exemple, nosaltres escoltem una única nota, magnífica. Però si ferem zoom, i ja fa temps que la tecnologia ens ho permet també amb el so, observaríem que d'aquesta nota que escoltem es desprenen cap amunt una gran quantitat de notes. Notes que a priori no podem escoltar individualment, cadascuna, però que estan ahí, i que enriqueixen el resultat de la nota que sí escoltem. Aquestes notes són com cada mota de color d'una figura del quadre puntillista. Són els famosos harmònics.
Però un moment, David. Nosaltres podem notar la presència d'eixos harmònics?
En principi, com diem, no els escoltem individualment, però estan ahí. I si els llevarem o si els alterarem, el color de la nota que estem escoltant sí que canviaria. I això sí que ho podríem notar.
Clar, i continuant també el símil, si començarem a eliminar o canviar motes de color del quadre puntillista, el resultat general començaria a tindre a poc a poc un aspecte diferent també de lluny. No?
Efectivament, i a més, aquestes notes implícites o harmònics apareixen en un ordre determinat, i això sonarà segurament a molts estudiants de música que puguen estar escoltant-nos, la sèrie harmònica. De la nota fonamental, la que percebem, la que escoltem, es disposen cap a l'agut, seguint un ordre determinat, altres notes, amb més separació al principi i menys conforme anem pujant. Per a que ens entenguem, al principi de la sèrie harmònica, els escalons entre les notes seran més grans i conforme anem pujant seran més menuts. Si recreem al piano la sèrie harmònica de do, això és el que escoltem. I podríem seguir. Això només és el principi de la sèrie.
Però, David, una pregunta. Això seria com una recreació del fenomen, no?
Efectivament. Això és només una recreació del que ocorre. Les notes que hem escoltat després de la més greu les hem pogut escoltar al ser tocades al piano. Però, com estem explicant, estan ja presents implícitament en la nota greu. Són el seu espectre harmònic. Per entendre un poc millor com els harmònics enriqueixen una nota fonamental, anem a escoltar un xicotet exemple creat per ordinador, on sí que podem sumar ones pures, harmònics de veritat. Fixeu-vos com eixa primera nota va canviant conforme van afegint-se els harmònics o conforme van suprimint-se. Escoltem. Curiós, no? Bé, doncs, si observarem el so amb molt zoom, de molt prop, podríem veure com en cada instrument uns harmònics estan més presents que altres. I això és precisament el que determina el timbre.
Bueno, probablement molta gent estigui preguntant-se què és exactament el timbre. Ho podríem explicar, Álvaro?
Sí, i el timbre es pot explicar precisament a través d'això. El timbre és algo així com el color del so que emeten els instruments. El que fa que puguem diferenciar entre això és un clarinet o és una trompeta quan els escoltem. I així arribaríem ja a una de les idees claus de la música espectral, no, David?
Clar, com has dit, els harmònics, aquestes notes implícites, determinen el timbre. És un poc com dir que els ingredients d'una recepta determinen el sabor final, o com dir que les motes de color del quadre puntillista determinen l'aspecte de les figures que veiem. la música espectral es composa atenent a aquest fenomen.
Ok, i per anar situant un poc als nostres oients, quan podríem dir que comença aquesta corrent compositiva?
Pues va ser a França, al voltant dels anys 60. En la segona meitat del segle XX, la tecnologia ja va començar a permetre als compositors observar el so per dins, és a dir, observar ese fenomen físic harmònic que acabem d'explicar. L'aspecte del timbre es podia explicar científicament observant eixes notes i, per tant, la composició musical podia explorar ese fenomen amb major coneixement i realitzar una orquestració en funció d'això, és a dir, recrear l'aspecte harmònic en l'orquestra.
Però abans d'aquest moment, el fenomen físic harmònic ja es coneixia?
En realitat, es coneix des de molt abans. Ja al segle XIX, diversos científics van anar descrivint-lo. Però és a partir del moment que estem comentant, segona meitat del segle XX, quan el poden observar amb precisió. I, per suposat, això no significa que fins a aquest moment els compositors no hagin treballat el timbre en la història de la música. Sí que l'han treballat i ho segueixen fent en el camp de l'orquestració. Però pot ser no d'una manera tan concentrada en la física.
Però a veure, abans de parlar d'obres pròpiament espectrals, podem destacar un antecedent genial, vamos. Un dels compositors i orquestadors amb més talent que ha donat la història de la música. Parlem de Maurice Ravel i sí, anem a caure en el tòpic del bolero. Anem a parlar del bolero.
Però bueno, anem a veure, per què ens anem al bolero de Ravel en un programa sobre música espectral?
Doncs ens anem al bolero perquè, per moments, Ravel també orquestra en funció de la sèrie harmònica per obtenir uns determinats resultats tímbrics. Ens expliquem. Una de les decisions importants a les que s'enfronten els compositors quan orquestren, és a dir, quan han de decidir com disposar la música a través dels instruments, és quins doblatges fer.
Quan parlem de doblatges ens referim a quan un instrument està fent una melodia, qui més la farà junta a ell? I una de les possibilitats de doblatge és fer un doblatge harmònic. En el sentit que estàvem explicant anteriorment, per exemple, hi ha una melodia i altre instrument la fa junta a l'instrument principal, a partir d'una d'aixes notes de la sèrie harmònica.
Clar, i això ja és orquestrar en funció de l'espectre, enriquir o inclús canviar el timbre de l'instrument principal potenciant un dels harmònics amb altre instrument. Recordem, sona una nota, però hi ha moltes implícites condicionant aquesta unitat que escoltem. Si coneixem quines són aquestes notes implícites, i sí que les coneixem, podem potenciar-les fent que les faça un altre instrument. Orquestrem en funció de l'espectre harmònic i, per tant, actuem sobre el timbre resultant.
Ho entendreu molt bé amb dos exemples. Anem a escoltar primer un dels temes del bolero, sense cap doblatge, el solo de flauta.
Senzill, no? Bé, ara anem a escoltar altre dels moments del bolero. I voldria que ens preguntàrem tots quins instruments poden estar ahí sonant. Efectivament, estava en un doblatge harmònic. El solista és un trompa, sí, però tenim els flautins fent la mateixa melodia des de diferents notes de l'espectre, a més de la celesta. I escoltem algo que ens xoca un poc, com dos línies desconnectades. Però el més interessant és que la trompa ha canviat. Podríem dir que el seu timbre és diferent, que s'assembla un poc més a un saxo, no? Això ocorre perquè, com estem explicant, els flautins van potenciant algunes d'aixes notes implícites o harmònics que hi ha a cadascuna de les notes de la melodia de la trompa. Basant-se en el fenomen físic-harmònic, Ravel fa un doblatge que canvia el timbre de l'instrument. I això, clar, es notaria més en directe.
És molt interessant el que fa Ravel, però, clar, això no és una obra pròpiament espectral, no?
Clar, el que fa Ravel és un bon exemple per començar a entendre del que estem parlant. Però ara anem a parlar d'una obra que sí que podem qualificar d'espectral, ja que està composta amb plena voluntat de jugar amb els principis que estem explicant. El principal exponent d'aquesta música al segle XX és el francès Gerard Grisey, i parlarem de la seva obra Parcials.
Parcials, de Gerard Grisey, va estar escrita en 1975 i forma part d'un cicle denominat Entorns Acústics. Hi ha 18 músics que estan sobre l'escenari i el que acabem d'escoltar ara mateix és la introducció, que en realitat funciona com una transició entre la peça anterior d'aquest cicle i Parcials.
Però què és exactament el que ha passat en aquesta introducció?
Bueno, se'ns ha presentat la nota fonamental de forma molt clara, de forma claríssima, que és un Mi 1 tocat pel trombó. És la nota més greu que hem escoltat. Abans de composar l'obra, es va analitzar amb un espectrograma electrònic aquesta nota, per veure precisament com estava repartit el pes entre els harmònics que enriqueixin la nota. Recordem que el timbre, que el color d'aquesta nota, està caracteritzat per la menor o major presència d'uns harmònics o altres, com explicàvem antes. I aquesta informació li serveix a Grisey per orquestrar en funció d'això i recrear la seva sèrie harmònica. Per tant, el trombó fa el mi, el contrabaix el fa octava baixa, fent un patró rítmic, i la resta de les cordes, el clarinet i el flautí, fan les notes corresponents als harmònics de l'espectre de semi.
I és una recreació de l'espectre del mi, perquè en realitat els instruments estan potenciant aquestes notes que ja estan ahí, veritat?
Efectivament. A més, els harmònics són ones pures. I els instruments no estan sumant ones pures. Estan sumant notes que cada una té el seu propi espectre. Per això insistim en que és una recreació del fenomen, però s'aconsegueix un resultat tímbric molt interessant. Si us fixeu, les notes entren en pianismo i sense vibrato, per a que tot es fonga en algo que, com diu el propi Grisey, sense ser encara un timbre, ja no és un acord. Anem a escoltar de nou aquest fragment.
Bé, esperem de veritat que a poc anigueu entenent un poc el que estem contant-vos. Lo cert és que es pot explicar de moltes maneres. Sabent que l'harmonia és la simultaneïtat de notes musicals, podem dir que el timbre no deixa de ser la simultaneïtat de sons simples, d'eixos harmònics, ones pures. I això vol dir que harmonia i timbre són dos conceptes íntimament relacionats. L'harmonia està formada per notes i les notes al mateix temps estan formades per eixes notes implícites a les que estem referint tot el temps, que estan ahí condicionant el timbre.
La corrent espectralista es centra en l'exploració d'aquesta relació entre harmonia i timbre. Si ens permeteu que fem una generalització, en la música espectral, especialment en l'època de Grisey, presenta l'evolució en el temps d'un mostre sonor, amb transformacions tímbriques entre allò harmònic i allò inharmònic. Quan orquestrem respectant el fenomen, obtenim el que diem un resultat harmònic. És a dir, quan col·loquem les notes de tots els instruments imitant tal qual està disposada la sèrie harmònica des de la nota més greu.
Però clar, què ocorre si comencem poc a poc a negar-ho? A canviar notes de l'espectre de lloc o a desafinar intencionadament algunes d'elles? El que ocorre així és que el so comença a embrutar-se, que anem aproximant-nos a poc al soroll o a un so més inharmònic. Recuperant el símil en el que havíem començat, el quadre comença a canviar d'aspecte a l'anar canviant els puntets de color, fins al punt que podem desdibuixar molt les figures que hi ha.
Thank you.
brutal, no? Bé, estic segur que tots i totes podeu escoltar com la tensió és cada vegada major. Com aquesta entitat sonora està protagonitzant un procés entre el so harmònic i un so cada volta més agressiu, inharmònic, producte de començar a negar la sèrie, a més d'altres tècniques que utilitza. Hem de dir així que podríem puntualitzar i parlar de moltíssimes coses que el compositor ha de tindre en compte per composar aquest tipus de música, com que es necessita una orquestració microtonal, ja que les notes de l'espectre no coincideixen amb les altures temperades i moltes altres consideracions, però preferim que vos quedeu només amb la idea general del que estem contant-vos.
Sí, que podreu escoltar també com altres factors, a banda de negar l'espectre, van en favor de l'increment de tensió. El patró rítmic del contrabaix, l'augment d'intensitat, els atacs dels instruments quan entren, que són cada vegada més clars.
Sí, i a més, no només es tracta de trobar tímbriques noves, també es tracta d'organitzar-ho tot en el temps i de que aquesta evolució i aquestes transformacions siguin el discurs de l'obra musical. I és així com s'ha d'escoltar aquesta música, fixant-nos en això. Una espècie de mutant o monstre sonor anirà patint a poc un procés que li canviarà d'aspecte, portant-nos, com fa Grisell a l'inici de Parcials, de menys a més tensió. Bé, doncs l'obra, per a qui li interessa, dura 20 minuts i hi ha molt bones versions a YouTube, encara que, com vos imaginareu, la millor experiència sonora, com sempre, és poder escoltar-ho en directe. I la veritat és que aquesta música tan tímbrica ahí pot tindre un interès encara més especial. En l'obra hi ha processos diferents al que acabem d'escoltar, anant, per exemple, de més a menys tensió. I, com dic, val molt la pena, i més després de tindre una xicoteta aproximació de què és el que està passant ahí. I bé, voldria dir també que l'espectralisme és una música viva. Molts compositors de segona meitat del segle XX utilitzen recursos espectrals i, per suposat, molts compositors actuals, vius, que també hi ha, treballen en aquests termes, encara que no de la mateixa manera que m'he explicat avui. Hi ha moltes formes de treballar-ho.
Sí, moltes formes de treballar-ho i d'escoltar-ho. Compositors vius sí que hi ha, coneguem algun, no? Això sí que ho podem atestiguar. Segur que tornem a la música espectral altre dia. Als oients, vos recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, on trobareu informació, actualitat, notícies, a Instagram, Twitter i Facebook, @microcosmos047, i al YouTube, al nostre canal Microcosmos. També ens podeu escoltar en la 102.5, si esteu a València Capital, o a través de la web radio.upv.es, on teniu també els programes a la carta disponibles. Si vos és molta feina, l'aplicació de UPV Comunica, que no costa res i està disponible en totes les plataformes. I fins així el programa d'avui. A la producció, com hem dit, està Sarizorio, i a la coordinació i redacció, els que parlen en estos micros. David Leal, Álvaro Pérez, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer.
Moltes gràcies.
I a vosaltres, gràcies per estar i seguir-nos amb entusiasme. La música està ahí, només hem de parar-nos i escoltar-la. Una salutació de qui els parla, Mario Torres Mas, i fins prompte. Salut i bona música. Adeu. Microcosmos.